Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Avui a Islàndia la història de l'Anna Galí. L'Anna és fotògrafa, és de Lloret de Mar i ha fet una cosa que d'entrada és possible que us generi dubtes, dubtes ètics. El fill de l'Anna va morir de sobredosi a Barcelona, a la residència d'estudiants, amb 18 anys. Ella no en sabia res d'aquesta addicció i per intentar descobrir la part desconeguda del seu fill va accedir, després de la seva mort, al seu mòbil, al seu portàtil i a les seves xarxes socials. El que va començar sent una teràpia privada ha acabat convertint-se en un projecte, en una exposició que es pot veure fins aquest diumenge a la Roca Umbert de Granollers. Jo crec que val molt la pena escoltar aquesta conversa que hem tingut amb l'Anna, una conversa a distància per la situació actual, que us farà pensar sobre molts temes, sobre el consum de drogues, però també sobre la relació pare-fills i sobre l'ús que fem de les xarxes, del que no parlem massa públicament. En fi, doncs us convido a escoltar aquesta conversa amb la fotògrafa Anna Galí, que ens expliqui la història del seu fill, del Tomeu. Time is waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy. Hola, Anna.
Hola, Albert.
Què tal, com estàs?
Bé.
Home, amb aquesta música més, no? On et porta aquest Time del David Bowie?
Aquesta música em porta viatges en cotxe amb el Tomeu, amb el meu fill. Bàsicament Lloret, Barcelona, Barcelona, Lloret, portant-lo a la residència. Bàsicament em porta això.
Clar, vosaltres sou de Lloret, però ell va morir amb 18 anys i va morir a Barcelona, que estava estudiant ja.
Sí, ell havia començat enginyeria biomèdica, estava estudiant a Barcelona. Com que era el primer any, vam esperar per la cosa del pis de lloguer, va estar en una residència, estava en una residència i, de fet, va morir a l'habitació de la seva residència.
A veure, tu has fet una cosa, jo crec que molt poc habitual, que és investigar, remenar, d'alguna manera, si m'ho permets dir així, no la vida d'un avi que s'ha mort a la Guerra Civil, que això ja hi estem més acostumats, sinó la vida d'un fill que s'ha mort de sobredosi.
Sí. És a dir, tinc un doble paper aquí, que és el de fotògrafa i el de part implicada, el de mare. És el projecte que hauria volgut no fer mai, evidentment. Suposo que tothom ho pot entendre. Però també és el projecte que havia de fer.
Tu vas desbloquejar el seu mòbil, vas entrar al seu ordinador portàtil, a les seves xarxes socials. En algun moment vas tenir un dubte de dir, hosti, això potser no ho hauria de fer jo ara.
Sí. A veure, el fet de mirar-ho, el fet de desbloquejar, no, perquè, ostres, era una necessitat molt, molt bèstia que jo tenia, perquè era com, ostres, qui era el meu fill? És a dir, no sabia com conjugar aquestes dues parts, i era com, hosti, el meu fill és aquest que jo he conegut sempre, brillant, sensible, tot això, o és aquesta altra part que jo no coneixia. I jo creia que no podia tirar endavant sense resoldre aquest dilema. A més de l'entendre el per què de tot plegat.
El teu fill quan va morir? Quant temps fa ara?
Fa 2 anys i mig. Va morir el març del 2017. 3 anys i mig, perdona.
3 anys i mig, març de 2017. Explica'm com era el Tomeu.
El Tomeu era això que us deia. El Tomeu des de molt petit, sobretot, abans ho parlava, era una persona molt curiosa i amb moltíssimes ganes d'aprendre, des de ben petit. Era un noi molt sensible, era un noi molt, amb un sentit com de la justícia, com molt ferm, s'indignava amb les injustícies. Era un noi molt respectuós amb la llibertat dels altres, molt amic dels seus amics, li agradava molt llegir, li agradava molt, moltíssim la música, tocava el piano, li agradava programar, li interessaven els idiomes, tenia un ventall d'interessos molt ampli, era molt intel·ligent.
Home, de fet, estava estudiant enginyeria biomèdica, em sembla.
Sí. De fet, va acabar batxillerat en matrícula d'honor, va treure una de les no sé si 900 milionotes de selectivitat de Catalunya que fan com una cerimònia, que els entreguen uns diplomes, etc. Sí, 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 era brillant també en aquest sentit. Però no només en aquest.
Però hi havia alguna cosa que no funcionava? És a dir, tu havies d'advertir que hi havia alguna cosa a la seva vida que més enllà d'aquest noi brillant, que anava bé als estudis, que li agradava la música, que tenia aquesta sensibilitat, vèieu que alguna cosa passava?
Va haver-hi alguns moments en què sí, en què hi havia alguna petita cosa a explicar, però parlaves amb ell i era com no, sempre explicava les poquetes coses que havia explicat, sempre les explicava, diguéssim, en diferit, quan hi havia passat, quan ja les havia paït, i sempre era com no, això ja ho tinc clar. I jo recordo el tema de les autolesions, m'ho va explicar, crec que m'ho va explicar el 2014, 2015, quan hi havia passat temps que havia deixat de fer-ho, i la meva reacció, evidentment, va ser, tu meu, busquem ajuda, mirem d'on ve això, intentem resoldre-ho. No, mama, que això ja ho tinc resolt i ara estic molt bé. I realment el miraves i estava molt bé, tenia una bona colla d'amics, és a dir, feia una vida molt normal i s'ho guardava tot excessivament per ell. Costava.
I de la seva relació amb les drogues, què en sabies tu?
De la seva relació amb les drogues sabia que de tant en tant es fumava algun porro. No em preocupava excessivament. I poc més. Poc més. Sí que potser l'estiu, crec que va ser l'estiu abans de començar la universitat, en algun moment li vaig trobar medicaments. Ell va començar prenent, sobretot, benzodiazepines. I vaig trobar que en tenia o se les va deixar per allà sobre, perquè tampoc era jo de mirar-li, tot i que després ho he fet molt, no era una mare d'aquestes de regirar, és a dir, no li donava confiança perquè a més creia que se l'havia guanyat, i se l'havia guanyat en certa manera. I bueno, vam tenir una conversa i arrel d'aquesta conversa, clar, era molt hàbil també el Tomeu, I va sortir el tema de l'ansietat, que si tinc ansietat i he estat intentant mirant de resoldre-ho jo, però veig que no puc. I arran d'això va començar a anar al psicòleg i tal, però era l'únic que havia trobat.
Quin és l'últim dia que el veus?
Jo l'últim dia que el veig és un, dos dies abans de morir. El vaig portar a la residència, havia estat uns dies a casa perquè tenien allò la setmana de postexàmens o alguna cosa així, havia estat per casa. I bueno, jo allò, vés en tren, mama, porta'm, va, sisplau. I el vaig portar. I recordo, tinc com molt gravat el moment en què ens vam dir adéu. Vaig parar allà al carrer del Carme, a la residència, girava un taxi, estava el taxi darrere esperant. Va, vinga, mama, jo soc de Girona i quan veig a Barcelona soc molt tranquil·la i si hi ha algú darrere ja s'esperarà. Agafeu-se la vida amb calma. Però ell, no, queda d'anar ràpid, queda d'anar ràpid. Ens vam fer un petó així ràpid i corrents i vale, parlem. I ja està.
I llavors, al cap d'un o dos dies, reps una trucada?
No, ben bé així. Va ser un espai de 12... potser més hores en què li vaig enviar WhatsApp, no contestava, el mòbil no donava la senyal de rebut, era com, ostres, bueno, se li deu haver acabat la bateria, se li deu haver mort el mòbil, jo què sé, deu estar dormint, 40.000 coses, fins que va arribar un punt en què em vaig començar a preocupar i vaig pensar, no, és normal això de que carregui el mòbil. Ell moltes vegades, quan es posava a escoltar música amb els auriculars, posava en mode avió i aquí us quedeu la resta del món i jo estic aquí amb la meva música i deixeu-me en pau. Però clar, tant de temps no era normal. Llavors vaig trucar a la residència, els vaig demanar que miressin a veure si era. Em van dir, la clau no està aquí a recepció. Els vaig demanar que anessin a trucar a l'habitació, van anar-hi, em van dir estar tancat per dins, i quan em van dir estar tancat per dins els vaig dir, truqueu a urgències, truqueu a la policia, perquè és que li ha passat algú. I a partir d'aquí, bueno, jo no vaig agafar el cotxe, vaig anar amb una amiga, amb la Mercè, amb una amiga d'aquestes que és amigues germanes. La vaig trucar i dic, hosti, he d'anar a Barcelona ara mateix. Això ho vaig recordar ahir, hi ha coses que no recordo i això ho vaig recordar ahir. Recordo que en el trajecte cap a Barcelona ella m'anava dient, hosti, quan enganxi el Tomeu li fotrem una bronca, que veuràs tu que el deixarem distret. I jo li anava dient, no hi és, era com, ho sabia. I res, vam arribar i hi havia Mossos parant a la porta de la residència. I evidentment allà vaig confirmar que aquesta cosa que tenia, doncs, era.
A partir d'aquí, evidentment, comença un procés de dol amb aquest doble paper, com tu deies. Al principi només hi ha el dol de la mare, però llavors hi ha la fotògrafa que també surt. I dius, home, jo hauria de fer alguna cosa d'això. Uh-huh. He d'intentar descobrir d'una banda com a mare el per què se m'amora un fill de 18 anys de sobredosi i de l'altra que aquí em pugui néixer un projecte. Ara explicarem ben bé que hi ha en aquesta exposició que es pot veure a Granollers, fins a l'1 de novembre encara, però en el moment que comença a centrar el seu mòbil, el seu ordinador, les seves xarxes, què descobreixes del teu fill, Anna, que no sabessis?
Aviam, descobreixo que va haver-hi algun moment en què es va trencar per dins i bueno, un possible camí era demanar ajuda d'una manera més oberta, no ho va voler fer, que va buscar... El seu consum mai va ser un consum recreatiu per la festa, per l'estar despert més estona, o pel... No, el seu consum era un consum que buscava una fugida de la realitat, és a dir, un fer callar el seu cap, el sortir de tot això. Descobreixo que hem badat molt amb moltes coses, que probablement hem fet moltes coses malament, em sento molt culpable, em sento que li he fallat molt, i descobreixo que des de que va començar a estudiar a Barcelona s'hi ha posat de ple, com si diguéssim, ha provat de tot i més, i que ha decidit ben bé viure ràpid i acabar.
Tu trobes, em sembla, un mail que li envia una amiga seva, que era com un document d'últimes voluntats. De què havia de fer aquesta amiga en el cas que acabés passant el que va acabar passant?
Sí, és un document on... Sí, ve a ser un document d'últimes voluntats vitals, no? En el sentit de si jo morir i tu saps que vull morir, no faràs res per impedir-ho, no li diràs als meus pares perquè m'ho impedeix, etc. Si jo vull morir, però pel que no sóc capaç de fer-ho jo sol, m'ajudaràs a fer-ho, li oferia reciprocitat, li donava instruccions per vull que les meves cendres les llanceu al mar, tal cosa i tal cosa.
És a dir, no va ser un accident el que va passar?
A veure, he de dir que ella no el va signar, aquest document, eh? El fet de si va ser un suïcidi realment no ho sabem. I jo crec que no, perquè a mi em costa molt de creure que no hi hagués una nota, alguna cosa. Però això no vol dir que ell tingués molt clar... És a dir, potser no ho tenia previst aquell dia, és a dir, potser el que va passar aquell dia va ser un accident, va ser una barreja, va ser... No sé ben bé què va ser, però que...
Però que ell anava pel camí,
que no? Haver seguit sense trobar l'ajuda, que potser hagués trobat si no hagués tingut aquest accident, sí, o sigui, era el camí que havia triat realment.
Estàs explicant moltíssimes coses que formen part d'una intimitat, de la intimitat de la vostra família, alguna de les quals les podem veure en aquesta exposició a Granollers. Una exposició en la que hi ha fotografies que tu has fet d'espais íntims del Tomeu, però també hi ha textos, també hi ha objectes. La gent que vingui a Granollers, què s'hi trobarà a l'exposició?
A veure, es trobarà el Tomeu, bàsicament, explicant la seva història. Són textos que jo he extret de diaris en paper, bé de les xarxes, textos escrits per ell. Sobretot, ell va escriure una petita autobiografia en la qual s'intentava entendre a si mateix, intentava buscar els motius de tot plegat. I bàsicament són aquests textos que acompanyen... No sé què és més important en aquest projecte, si els textos o les fotos van bastant paral·lels i uns no s'entendrien els altres. Acompanyat d'una banda també és foto d'arxiu familiar, mostrar també tota aquesta part de normalitat que us explicava abans, de quan era petit, etc, amb les fotos que he fet jo i llavors tot d'imatges que jo he trobat a les seves xarxes socials, bàsicament a Snapchat i a Instagram. També hi trobareu música, en certa manera, perquè hi ha un codi per accedir a una playlist de música que li agradava a ell, perquè també crec que la música és important aquí.
A part de Bowie, què li agradava?
A Winehouse li agradava molt Eminem, també li agradava molt Chopin, perquè també li agradava la clàssica, ell era pianista i crec que gran pianista. Li agradava molt la música de la meva època.
És el que anava a dir, perquè el Time, per exemple, aquesta cançó és de l'Aladdin Sane. Això és a principis dels anys 70.
Sí, i de fet a Bowie jo l'he descobert que és el Tomeu, perquè jo Bowie el vaig sentir als 80 excessivament i l'he redescobert amb ell, sí, sí. Però també coses més actuals. Li agradava molt l'Anna del Rey, grups dels quals sóc incapaç de recordar el nom. Li agradava el trap.
L'exposició es diu Time on Quaaludes and Red Wine, que és una de les frases de la cançó del Bowie. Temps, vi negre, però aquest Quaaludes, què és el Quaaludes? Jo la veritat és que no ho sabia.
Jo tampoc ho sabia abans. El Quaaludes era un medicament que es va crear, crec que als anys 70 o alguna cosa així, suposo que per tractaments psicològics, psiquiàtrics, alguna cosa així, i que va acabar sent una droga recreativa pel Bowie i companyia. I és una cançó que parla d'això, parla de drogues, parla de mort, parla d'absències, també.
Tu, per fer aquest projecte, aquesta exposició, t'has demanat permís a tu mateixa o has consultat a més gent? Això com ho has hagut de fer? Perquè, clar, és un segon pas. Primer és entrar a les xarxes, al mòbil, l'ordinador, i l'altre d'aquí és fer-ne una exposició, que la gent ho vegi.
Sí, sí, sí. De fet, jo quan començo és una cosa que la faig de manera terapèutica per mi. Coincideix a més que per horaris laborals em puc apuntar en el curs de creació de projectes de Grisart, que és on el vaig desenvolupar. I primer és una cosa completament privada, però clar, a mesura que vaig veient que a partir d'aquí podem tocar molts temes i que es pot convertir en una cosa més universal, és quan em plantejo, bueno, això potser ho podem ensenyar. Però m'he preguntat molt i he donat moltes voltes a què pensaria ell i a la família, evidentment que també. Si la família hagués dit, ostres, jo prefereixo que això no ho facis, jo no ho hauria ensenyat. Perquè ha sigut dur per ells, tant dur per ells com per mi. I per una banda ha sigut una manera d'aconseguir entendre el Tomeu, però jo hauria entès perfectament que m'haguessin dit, mira, jo no em sento còmode amb que això surti d'aquí, i hauria tancat la paradeta i ha dit, i ens ho quedem entre nosaltres i ja està. I de fet és una pregunta que me la segueixo fent cada dia, i sobretot aquests dies que hi ha com molt de moviment al voltant del tema, no? Cada dia me pregunto.
Pels que vinguem a veure l'exposició, Anna, i no coneixem el Tomeu, no et coneixem a tu, què creus que ens dirà aquesta exposició? Sobre què ens farà pensar?
Crec que sobre moltes coses, de manera directa o indirecta. Potser el tema més llampant és el tema del consum, i evidentment ens hi farà pensar, però també tota aquesta relació que tenim amb la xarxa, sobretot que té la gent més jove amb les xarxes, com s'hi representen, com s'hi afirmen, com hi afirmen la seva identitat, com es mostren, com mostren la seva sexualitat, com lluiten amb la resposta que puguin tenir a través de xarxes, que de vegades és una bona resposta, però de vegades pot ser resposta que els hi fa mal. Podem parlar de com la distància, que en certa manera hi és i hi ha de ser entre pares i fills, ha d'haver-hi una certa distància i mai coneixem els fills del tot, però aquesta distància ha crescut amb el tema internet, amb les xarxes, amb tot això. Temes que no parlem habitualment, de la mort de la gent jove en parlem molt poc, del suïcidi en parlem molt poc.
Hi ha una frase que em sembla que has trobat en aquesta petita autobiografia que ell havia fet que m'ha cridat molt l'atenció. Tothom em diu que puc arribar a ser el que vulgui. El que passa és que jo no vull ser res.
Sí, és molt bèstia. És molt bèstia. Hi ha frases molt punyents. I a la vegada sorprèn pensar, ostres, amb 18 anys que tinguis les coses així de clares, no? Clares i a la vegada no tan clares perquè em prou... Però sí, 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 hi ha frases molt punyents i és... fa pensar.
I objectes també hi ha a l'exposició, no? Per exemple...
Playmobils, col·lecció de Playmobils. Clar, volia explicar una mica la seva infantesa de manera com molt ràpida i que en certa manera, vale que és un projecte fotogràfic i que està una mica adreçat al món fotogràfic, però jo crec que és un tipus de projecte que pot saltar aquesta barrera entre el públic habitual de la fotografia, que són fotògrafs al final, i el públic més general. Llavors, una manera d'intentar que la gent es pogués identificar i que s'hi pogués veure emmirallat era posar-hi coses així molt de cada dia. Hi ha els Playmobils, no hi és amb objecte, però hi ha una foto, els carnets del Super 3, I llavors també hi ha algun objecte més de la part aquesta més elevada, com una bàscula de precisió que ell feia servir per mesurar dosi, etc.
És inevitable, Anna, sentir que el podries haver ajudat més?
Sí, o sigui, jo crec que l'hauria de... Hauria pogut, sí, és inevitable. I sentir-se culpable és inevitable. I en el fons potser també el projecte és una manera d'intentar... Encara que sembli que exhibeixo sense el seu permís, potser també és una manera de demanar-li perdó i d'intentar donar-li un mitjà perquè ell es pugui expressar, perquè al final és ell que explica. I que ell pugui explicar-se i pugui ensenyar que no ets o això altre, sinó que ets les dues coses. I avui escoltava una cançó venint cap aquí a Granollers en cotxe que, a veure si me'n recordaré ara, la frase final diu... Després, aquest final que no s'entén... Com dient, després d'aquest final que fa que sembli que ets només aquesta última part teva, no, tu eres tot això altre.
Anna, un plaer, de veritat. Gràcies per la conversa i gràcies també per fer-nos pensar amb aquesta exposició, recordem, fins l'1 de novembre a Granollers. No sé si després tens la intenció també que volti, que vagi més llocs.
Sí, pot voltar, que volti. Ha voltat i abans, el que passa que ha voltat més fora d'aquí que no pas aquí. Però sí, de tota manera també em vull centrar en la part... El projecte, de fet, neix en forma de fotollibre, que és un altre format que a mi m'agrada molt, i és un format que dona una altra lectura a la història, perquè és un... té molt més text, etc. I la idea ara és... De moment és una maqueta, i la idea és centrar-me una miqueta en buscar finançament, cosa complicadíssima en aquests moments, per veure si el podem publicar.
Doncs mira, si algú està escoltant aquesta conversa i li ha creat l'atenció, ja ho sap, aquesta idea per fer el fotollibre. El que ara està a Granollers, doncs poder-ho tenir també d'alguna manera en format llibre. Vols que ho acabem amb alguna altra cançó?
Posa'm una Winehouse, va.
Una Winehouse. Però clar, quina Winehouse?
A veure, al Tomeu li agradava molt el Back to Black.
Fantàstica. Doncs va, Anna, una abraçada.
Igualment, moltes gràcies.
Conversa amb l'Anna Galí, la fotògrafa. Recordeu, si us ha interessat l'exposició, es pot veure a la Roca Umbert de Granollers fins aquest diumenge 1 de novembre.